11 minuts i les 11 en punt del matí. Avui fa 5 anys d'aquest moment.
Atenció a la notícia que us avança a aquesta hora, RAC1. A aquesta hora, la Guàrdia Civil acaba d'entrar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat a la Rambla, Catalunya. També ha entrat a l'empresa Indra i també ha entrat a l'Administració Oberta de Catalunya, al carrer Roc Boronat del Poble Nou de Barcelona. Repetim, notícia d'última hora, us avança a aquesta hora, 8 i 5 minuts, RAC1.
La Guàrdia Civil era l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia i una quarantena de llocs més per desmantellar, o almenys aquesta és la intenció, el referèndum de l'1 d'octubre. L'operació va acabar amb 14 detinguts. De seguida, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van fer una crida a concentrar-se davant del Departament d'Economia, a la Rambla Catalunya, en aquella època de Barcelona, una concentració que va reunir més de 40.000 persones, que va servir per acomboiar l'acusació de sedició contra Sánchez i Cuixart. Entre els detinguts d'aquell dia pels preparatius de l'1 d'octubre també hi havia dos dirigents d'Esquerra Republicana, que són en Josep Maria Jové i en Lluís Salvador. Aquesta hora podem saludar-los a tots dos. Josep Maria Jové, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Lluís Salvador, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Avui fa 5 anys d'aquell 20 de setembre. Podríeu rememorar pels oients de RAC1 com va ser aquell dia, Josep Maria Jové?
Sí, molt bon dia a tothom. Aquell dia, doncs, va ser un dia moixi que va començar més o menys normal. Ben d'hora al matí jo em vaig dirigir cap a Barcelona, tenia una reunió al Palau de la Generalitat, i mentre em dirigia cap allà a la ràdio vam poder sentir la notícia que has posat fa uns instants. Jo vaig poder circular fins a Barcelona per la Ronda Litoral, i quan vaig sortir de la Ronda Litoral, al lateral d'aquesta Ronda Litoral, dos cotxes i dos motos sense logotipar es van creuar al davant, em van fer baixar del cotxe, em van posar a la vorera i allà em van detenir. Em van detenir dient-me que em detenien per l'organització de l'1 d'octubre i que se m'estava investigant i, per tant, detenint per un presumpte delicte de rebel·lió. I recordem que el jutge d'instrucció número 13, competències per investigar o per ordenar actuacions al voltant d'aquest delicte, no en tenia cap ni una. D'allà em van posar en un cotxe seu, també sense logotips de cap tipus, de la Guàrdia Civil, i em van portar cap a casa meva, de nou, i allà vam practicar un registre que va ser sorprenentment ràpid, i vam estar allà unes quantes hores perquè immediatament, així que jo vaig arribar a casa, es va començar a congregar gent al carrer de sota. I allà va ser el primer cop que vaig tenir notícies, no, del que seria i del que va ser aquest 20 de setembre, veient les cares d'estupefacció i de sorpresa de la Guàrdia Civil quan tallava el cap per la finestra i veia la quantitat de centenars de persones que estaven concentrant a sota casa meva, i després també veient les cares d'estupefacció, de sorpresa i fins al punt de temor que tenien quan parlaven amb els seus companys que estaven a Barcelona, a la seu del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda de la Rambla Catalunya, i els deien que allà s'estava congregant milers i milers de persones.
Uh-huh. Lluís Salvador?
Bé, en primer lloc, en el meu cas, la primera vegada que sento este tall de veu que heu passat, perquè no vam tenir l'oportunitat de seguir pràcticament res del que s'estava produint durant aquell dia. En el meu cas, a les 8 del matí, truquen a la porta del pis on visc sol entre setmana. Tinc la família al meu municipi i aquí estic sol, per tant, van entrar la porta de l'escala col·lectiva, sense, suposo que ja ho tenien preparat, i a les 8 del matí exactament truquen al timbre de la porta del pis, i tinc allà tres guàrdies civils que també em van informar que venien a registrar el meu pis, van retirar el meu mòbil. No vaig tenir l'oportunitat d'avisar ningú, ni d'avisar a la meva advocada, ni de tenir cap contacte amb la família, i durant unes 3 hores van estar-hi registrant tot el pis, van emportar-se tots els equips informàtics, tota la documentació que van considerar que tenia alguna vinculació amb la construcció de la Hisenda Catalana i amb tot el que era l'organització de l'1 d'octubre, i quan van acabar el registre notifiquen que estava detingut per l'acusació de diversos delictes. Sembla que en aquell moment se'ns acusava de 7 delictes, en el meu cas, que jo ja estava imputat des de 6 mesos abans. Jo al mes de març ja es va procedir a imputar-me per la construcció de la Hisenda Catalana, i per tant estava en un secret de sumari des de feia molt de temps. En acabar el registre del pis se'm trasllada a la Secretaria d'Hisenda, entre el meu pis i la Secretaria d'Hisenda i el Departament d'Economia, i una de les coses que em va sorprendre era el fet de que els guàrdies civils que m'acompanyaven no en sabien ni n'eren conscients del que estava passat. Els ho vaig haver d'explicar jo, vaig intuir que era una acció de protesta i vaig haver-los de conduir fins a la Secretaria d'Hisenda per camins alternatius perquè l'accés estava tallat. I allí es va procedir posteriorment al registre de la Secretaria d'Hisenda, vam estar-hi moltes hores i posteriorment ja vam ser traslladats, en el meu cas ja vaig ser traslladat cap a Travessera de Gràcia i allà ja va començar un periple d'anar procedint a diversos trasllats, de Travessera de Gràcia a la Ciutat de la Justícia, posteriorment a la caserna de Sant Andreu de la Barca, Sant Andreu de la Barca posteriorment altra vegada a Travessera de Gràcia, vam anar fent un periple i en el meu cas vaig anar sent traslladat en diverses ocasions durant tot els dos dies que vam estar detinguts.
I per què aquest periple?
Doncs, en principi, per un costat, per elements de caràcter processal, de Travessera de Gràcia, som traslladats a la Ciutat de la Justícia perquè vam demanar l'habeas corpus, que, curiosament, el jutge que estava de guàrdia era el mateix i havia de resoldre l'habeas corpus, era exactament el mateix del jutjat d'instrucció número 13, cosa que afegia elements que estava tot absolutament preparat, no hi havia casualitat, cosa que és bastant irregular, que qui ordena les detencions és al mateix temps qui resolt si el procediment portat a terme era incorrecte. I una vegada acabat l'habeas corpus, pràcticament era mitjanit, alguns vam ser traslladats a Travessera de Gràcia, com és el cas del Josep Maria, i altres vam ser traslladats a Sant Andreu de la Barca, a la comissaria de policia de la Guàrdia Civil. Entenc que per motius de dividir-nos en dos grups i d'aquesta manera suposo que per motius logístics també devia ser més operatiu per a ells.
Aquell 20 de setembre es va escorcollar a la casa d'en Josep Maria Jové i s'hi va trobar, diguem-ho, un dels elements més parlats, més comentats, i segurament gairebé ara, si venés a subhasta, se'n trauria molts diners, que és la famosa Moleskine, que contenia presumptament aquest full de ruta cap a la independència. Com recorda aquell escorcoll en Josep Maria Jové?
Bé, aquest escorcoll el recordo sorpresiu, diguem-ho així. La Guàrdia Civil entra a casa meva i s'està molt poca estona fent aquest escorcoll. Van directament allà on ells diuen que van trobar determinats documents i acaba de seguida. És un escorcoll, francament, va ser un escorcoll molt poc ortodox, diguem-ho així. Jo crec que sabien o intuïen o sabien el que volien anar a buscar i que, per tant, coneixien, per desgràcia, perfectament quina era l'estructura de casa meva. I, per tant, recordo això, recordo...
Que sabien com era, perdona, sabien com era l'estructura de casa teva?
Sí, no els vaig haver d'ensenyar cap habitació concreta. Van anar-hi directament sense preguntar.
I com ho sabien?
Això els hauria de preguntar vostè a ells.
Oh, carai, sí, sí, és molt curiós, no?
Sí, no? Molt, 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 molt curiós. Però bé, és així. I, per tant, vam fer aquest escorcoll express, diguem-ho així, i després vam estar moltes hores esperant que es decidissin portar-me en algun lloc. En principi m'havien de portar al Departament d'Economia i estar present jo i el meu advocat a l'escorcoll que vam fer el meu despatx professional, i això tampoc ho vam fer-ho. No vam voler-ho fer, malgrat ho haguéssim pogut fer sense cap mena de problema, i per tant també es va produir un escorcoll al meu despatx professional sense la presència de cap del meu advocat ni la meva. I, per tant, també un escorcoll totalment irregular. I finalment allà ens van portar, com explicava Lluís, a la comissaria de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia, una comissaria que per desgràcia ja coneixíem perquè feia mesos que estàvem, setmanes que estaven passant els càrrecs i funcionaris de la Generalitat a ser interrogats per la Guàrdia Civil al voltant dels preparatius de l'1 d'octubre. I allà ens van posar en uns calabossos al soterrani i ens van passar els dos dies següents. Quan... M'agradaria, perdona, sí. Jordi, sí. El Lluís explicava determinats moments o passatges, no?, de la seva detenció, dels seus trasllats, i com ell havia d'explicar a la Guàrdia Civil el que estava passant. Això ens va passar a tots, a totes la gent que va estar detinguts. Aquesta gent no entenia el que estava passant. Jo recordo, justament com explicava Lluís amb això, amb el procés aquest de l'habeas corpus, quan sortim de Ciutat de la Justícia de la nit, ens dirigíem a Travessera de Gràcia, a la comissaria, com de sobte pels carrers es van començar a obrir finestres i la gent va sortir amb cassoles a picar. La reacció de les guàrdies civils entre ells va ser: ah, mira, aquí deuen tenir algun problema en aquest barri i els veïns s'estan queixant. El tercer semàfor que paraven i seguia la gent repicant les cassoles, van posar les sirenes i van arrencar a córrer perquè van veure que aquella protesta no tenia res a veure amb un malestar veïnal per alguna infraestructura del seu barri, sinó que era una protesta que anava molt més enllà i que tenia relació amb allò que estaven perpetrant ells en aquell moment.
Per un tema de curiositat, d'aquella llibreta Moleskine, què se n'ha fet?
La llibreta Moleskine la tenen els jutjats.
Encara la conserven els jutjats, eh? És tan important com s'ha dit per la història del país aquesta llibreta o no?
Això és el que diuen els informes de la Guàrdia Civil i els escrits dels diferents magistrats que han participat en les múltiples causes que estan obertes al voltant de l'1 d'octubre. Però deixi que passin uns dies i que ens puguem defensar en el judici i veurem si això és
així. I en parlarem després amb tranquil·litat i amb pau de tot allò, eh? Perfecte. Pensàveu que podia... Avui La Vanguardia explica que el TCJ ha decidit reactivar la vostra causa pels preparatius d'aquell 1 d'octubre. La pregunta és, el verb reactivar implica que s'ha aturat. Per què va quedar interrompuda Lluís Salvador i Josep Maria Jové, qui vulgui dels dos?
Bé, no és que es reactivés, no s'ha aturat mai el procés judicial. És evident que el poder judicial, diguem-ho així, té en les seves mans marcar els tempos, no? I curiosament, sempre que hi ha algun fet, alguna efemèride o algun fet polític en el qual Lluís i jo o la resta d'encausats hi participem, sempre es fa públic algun tràmit. No és que es quedés aturat, senzillament que a la nostra causa es va incorporar la consellera Garriga fa uns mesos, quan ella va accedir al càrrec de consellera. Ella estava investigada en el jutjat d'instrucció número 13, que és d'on venim en Lluís i jo, originalment. Nosaltres, quan som diputats de passada legislatura, ens passen al TCJ després d'un intent del jutge d'instrucció número 13 d'enviar-nos al Suprem amb la resta de companys i companyes, i el jutge Llarena decideix no incloure'ns en aquella causa, i llavors ens envien al TCJ. El cas de Natàlia Garriga és similar: ella estava al jutjat d'instrucció número 13, el moment que accedeix a ser consellera té l'aforament i la traslladen al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això fa que s'hagin de practicar diferents actuacions en el que seria la investigació o la instrucció de la seva causa, i fa que el nostre procediment quedi aturat momentàniament fins que ella arriba, diguem-ho així, en el moment processal on estem en Lluís i jo. Nosaltres, el moment on estem ara, ja teòricament hi som des del mes de gener, però hem hagut d'esperar a la instrucció de la companya i amiga, la consellera Natàlia Garriga, que arribés al punt on estem nosaltres, i per això la setmana passada es va procedir diguem-ho així, el que es diu a reactivar aquest procediment, i ens han donat trasllat de l'activació del procediment del que es diu el 627.
Teniu idea de quan podria ser el judici o no? O és impossible de poder valorar ara?
En principi, el que tenim en aquests moments l'expectativa de calendari, i aquí sempre és important que després dels 5 anys que portem esperant mai s'han complert els calendaris previstos, però en tot cas les expectatives en les que treballem en aquests moments és que durant les properes setmanes ja es donarà la possibilitat a les parts acusatòries a que determinen quines són les condemnes que demanen per als quatre delictes dels quals se mos acusa. Recordar que qui farà aquesta funció serà la Fiscalia de l'Estat i serà Vox, que és la part acusatòria. Per tant, la Fiscalia de l'Estat i Vox, durant les properes setmanes, faran allò que se'n diu els escrits d'acusació, on diran les condemnes que demanen per els delictes de malversació, els delictes de desobediència, de prevaricació i revelació de secrets, que són els quatre delictes pels quals estem acusats tant Josep Maria com jo. La consellera Garriga, en principi, està acusada en aquests moments per desobediència. I posteriorment ja farem els escrits de defensa, i això ja ens posa a la fixació de la data. Ja tenim fixada quina és la terna de jutges que ens ha de jutjar. I,
qui són?
Per tant, el president és el Barrientos, si no recordo malament, Josep Maria.
Sí.
I els altres dos no recordo els seus noms.
Diria que són els tres que inicialment tenia la mesa del Parlament, dels companys Torrent, Costa i companyia, que ells han aconseguit la seva recusació de dos d'aquests magistrats. Nosaltres també ho vam provar i nosaltres no hem tingut aquesta sort. I per tant presideix la sala el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el senyor Barrientos.
Això us ha passat, m'imagino, dic si us ho imagino perquè jo d'un percentat que això evidentment va amb el que us va passar. Si us ha passat l'angoixa o hi ha 5 anys? O sigui, si us ha passat ja tant temps esperant l'angoixa o encara esteu angoixats pel que pugui passar?
Hem passat moments de tot tipus. Sempre recordem el maig del 2018, quan Josep Maria Missa mos envia al Suprem acusació de rebel·lió. Allò significava entrar directament a una presó a Madrid. I allí vam tenir un parell de mesos, mentre estàvem pendents de la resposta del Suprem, de si ens acceptava o no ens acceptava. Aquest període va ser el moment en el que, evidentment, ens vam haver de plantejar moltíssimes coses. Era, si caïa cap al costat del sí, significava anar tots dos a una presó de les que estaven els companys de govern tancats, i si era el no, ens quedàvem al 13. Aquell període crec que vam superar tot el nivell d'angoixa ja, i posteriorment tot el que ha vingut a posteriori ha sigut ja molt més, infinitament molt més suau, i per tant, com diríem vulgarment, vam quedar curats de mal d'espant. Després de 5 anys, en el meu cas 6, perquè jo ja feia temps que ja estava imputat, doncs ja estem ja en aquesta situació ja de tenir-ho tot bastant superat. Evidentment, les famílies continuen visquent-ho amb la incertesa, amb l'angoixa de no poder planificar el futur. En el cas del Josep Maria i meu, tenim els passaports retirats, per tant no podem sortir de l'estat espanyol per risc de marxar a l'exili. Hem d'anar a compareixer periòdicament davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també per evidenciar que no hem marxat a l'exili, i això pues, evidentment genera pues, hipoteques que no només ens afecten a nosaltres sinó que també afecten al conjunt de les nostres famílies.
Abans de, per acabar, deia el Lluís Salvador que se'n recorda del so de les cassoles quan es picaven, amb els cullerots pels carrers de Barcelona, i que l'havia de guiar perquè a la Guàrdia Civil, perquè no sabia què estava passant. Quan esteu als calabossos, interpreto que esteu aquella nit, sabeu el que estava passant? Us informa algú del que estava passant al Departament d'Economia, Josep Maria Jovell i Salvador, no?
Bé, sabíem alguna cosa del que estava passant, perquè en el cas de Travessa de Gràcia, per exemple, malgrat que els calabossos estan en un soterrani, que evidentment doncs són parets de formigó, no? I portes metàl·liques, jo sentia, i els companys que estaven, el Lluís la primera nit no, però la segona nit sí que hi era, però la resta de companys que estàvem allà detinguts, sentíem els crits i les cançons i els càntics que feia la gent a fora, a Travessa de Gràcia mateix. I això, evidentment, ens donava moltíssima força. Després, en algun moment, parlant amb alguns dels guàrdies civils que ens custodiaven o que ens vigilaven, sobretot la primera nit, no?, que estaven, crec jo, desbordats i aclaparats, sí que es feien comentaris entre ells, i sí que en algun moment ens van dir que sí que hi havia alguna gent fora del departament. Tampoc ens van voler, evidentment, concretar res més. Després, quan vam fer el trasllat la primera nit a l'Habeas Corpus que comentava, explicava abans en Lluís, i allà ja vam poder parlar amb els nostres advocats i sí que ens van explicar que la reacció de la gent havia estat brutal i massiva, i ens van ensenyar fotos i algun vídeo allà mentre esperàvem a l'Habeas Corpus, que realment ens va posar la pell de gallina. Però evidentment el que va passar, la magnitud de tot allò que va passar aquell 20 de setembre, els dies posteriors van ser coneixedors els dies després, sempre diem quan parlem amb la gent, no?, que el 20 de setembre per nosaltres evidentment és un 20 de setembre molt diferent a aquell 20 de setembre que vau viure, no?, amb milers i milers de persones que van sortir al carrer. La cara dels guàrdies civils era un poema, això sí que ho podem dir, i vam entendre després, quan vam veure les imatges i vam poder-ho pair amb tranquil·litat, no?, doncs que era evident la seva preocupació. Perquè sempre diem el mateix, jo crec que el 20 de setembre va ser un error de càlcul importantíssim per part dels aparells de l'Estat, i ells no s'esperaven aquesta reacció de la gent que va sortir, no tant per les entrades i registres o les nostres detencions, sinó que la gent va sortir de manera espontània a defensar el seu dret a vot, no?, i a exigir que volien votar i que volien decidir el futur polític del país de manera democràtica. I per tant, nosaltres considerem que aquest 20 de setembre va ser un punt d'inflexió, que sense el 20 de setembre no haguéssim vist l'1 d'octubre, i que això, que va ser un error de càlcul brutal. I per això després, per desgràcia, no?, doncs el relat que han fet policies i jutges espanyols ha estat intentar barrejar aquest 20 de setembre amb la violència, i per tant fer aquell relat que va portar els nostres companys i companyes i amics i amigues a la presó, primer gairebé 4 anys, i a l'exili encara avui, però això, ho vam veure en posterioritat. I el 20 de setembre per nosaltres té un gust agredolç, sincerament, no?, perquè evidentment vam patir el que vam patir, més les nostres famílies i el nostre entorn que nosaltres, també ho hem de dir-ho, com explicava el Lluís. I té un gust agredolç perquè els fets aquells del 20 de setembre, com recordaves tu, doncs van portar d'entrada i de manera molt ràpida a l'ingrés a la presó de Jordi Cuixart i d'en Jordi Sánchez, els quals envien des d'aquí una abraçada enorme, com sempre, i per tant té aquest gust agredolç, però al mateix temps va ser una mostra de determinació i de confiança del conjunt de la ciutadania, no?, que va sortir allà a exigir que volien votar.
Josep Maria Jové, Lluís Salvador, un dia en parlem quan passi tot això, amb més calma, i de tot el que va passar aquell dia i de tot el que ha hagut de patir aquests últims anys. Una abraçada molt forta i molta sort, de debò.
Moltes gràcies.
Gràcies. Lluís Salvador, Josep Maria Jové, 5 anys després del 20 de setembre del 2017.